Aquesta setmana us hem explicat que la Conselleria d'Educació del Govern Balear ha atès 93 demandes d'assetjament escolar a tota la comunitat. D'aquestes 93, dos s'han registrat a Formentera. Els números globals, però, indiquen que ha baixat les demandes d'assetjament escolar a la nostra comunitat autònoma. Volem parlar amb la Marta Escoda, directora de l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar de la Conselleria d'Educació, ConviveXit. Hola, Marta, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Què entenem per assetjament escolar?
Bé, per assetjament escolar entenem aquell maltractament, és un maltractament que es caracteritza per accions que se repeteixen en el temps, s'han de repetir, són accions, són conductes que fa un alumne, un grup d'alumnes cap a un o un grup d'alumnes. Hi ha una intencionalitat, hi ha algú que se sent malament, que se sent victimitzat. S'ha de reproduir tot això, no? Això són les característiques.
Aquestes demandes d'assetjament escolar us arriben pels mateixos alumnes, pel seu tutor, professor o per la família?
Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha demandes de famílies, hi ha demandes de centres. Cada vegada hi ha més demandes de centres. Des que tenim el protocol en els centres educatius, són demandes que els mateixos centres estan molt més preocupats perquè volen donar resposta. Així com fa 5 o 6 anys no sabien molt bé què fer i les demandes de l'Institut per la Convivència eren sobretot de famílies. Ara encara segueixen ser de famílies, però els centres també demanen ajuda per com fer-ho de forma més efectiva, per com tractar aquest tema de forma efectiva.
A Formentera es mantenen aquestes dues demandes del curs 2018-2019, les mateixes que el curs anterior, 2017-2018. Estem parlant de centres de primària o de l'institut?
No, la majoria són de primària. Les dues de Formentera no les recordo ara, però són més de primària les demandes que tenim que no de secundària.
De fet, tenim constància que d'aquestes 93 que hi ha en tota la comunitat, 63, és a dir, la majoria, com apunta a Marta, són de centres de primària. O sigui que no és tant en l'adolescència, sinó pròpiament en la infància que es dona aquesta circumstància.
Clar, és un fet que ens passa a tota la humanitat. Inclús hi ha grups d'animals que també tenen tendència a rebutjar aquell que és diferent. És una qüestió que hem d'anar reeducant. Els grups tenim tendència, quan n'hi ha un que és diferent, a vegades volem aïllar ja, o per ser diferent o perquè molesten els grups. Si és una persona, tenim dins la saula, un alumne que també té conductes disruptives o que molesta o que pega, també el grup té tendència a rebutjar-lo. I al final també és una situació d'assetjament. El que passa és que és un assetjament reactiu a la conducta d'aquell alumne. Clar, aquests són els casos més difícils, perquè clar, ell també té una responsabilitat, aquest alumne, no?, que ha de canviar. I per tant, clar, però sí que estaríem parlant també d'una situació d'assetjament en aquest cas, clar.
Quins protocols s'activen quan hi ha una situació d'assetjament escolar, un bullying?
El protocol és molt clar. Hi ha una fase que és de detecció, que, és a dir, el que diu el protocol és que si un centre o una persona informa de que hi podria haver una situació d'assetjament, els directors i directora tenen l'obligació d'activar el protocol immediatament. És una obligació i això se va fer una instrucció que ho tenen claríssim tots els directors i directores. I què és el que han de fer? Ells han de nomenar una persona en el centre que li direm el referent, que és una persona formada amb aquest protocol, o si no està formada, ha de tenir un perfil, no pot ser una persona ni molt punitiva, és a dir, que no vulgui castigar i expulsar, i tampoc que no sigui una persona molt sobreprotectora. Ha de ser una persona que pugui donar resposta adequada en això, ha de ser molt assertiva. Per tant, aquestes passes són parlar amb l'alumne que està patint, això és el primer de tot. Hi ha uns instruments, per veure quin grau de patiment, quines conductes són les que passen, si realment passen repetidament en el temps o no, si va ser una conducta puntual i potser és una altra cosa. Llavors s'ha de parlar amb la família d'aquest alumne. Després se fa un sociograma, que això ho fa el tutor o la tutora del grup. Un sociograma és un instrument que avalua com són les relacions dins del grup, qui són els que tenen més amics, els que tenen manco, qui són els que més molesten, en qui molesten, qui són els que ajuden més. I clar, i així te pots fer, aquest instrument és una de les coses que més ajuda dins el protocol. I una vegada fet això se fa un cercle amb amics, amb alumnes prosocials, i els demanem sempre i quan l'alumne se senti victimitzat, se'ls demana com poden ajudar en aquesta alumna. Això és la fase de detecció. Una vegada fet això, se fa una reunió amb tots els responsables, els tutors o tutora, que és referent, orientador, orientadora, direcció, i se decideix, mem, estem parlant d'assetjament o no? Si és que no, doncs s'ha de pensar quina resposta li donem. Si és una situació d'una conducta puntual, han de valorar la gravetat d'aquesta conducta, s'han de posar unes conseqüències, unes responsabilitats. Que és una cosa entre iguals, perquè veiem que es pot estar equilibrat i a lo millor és una cosa, a lo millor la resposta és una mediació. Si és que sí, que veiem que sí, que s'està produint una situació de desequilibri de poder i que hi ha una persona que està patint i s'ha de continuar amb el protocol, i la continuació del protocol és una... Són unes entrevistes i una, amb sos que molesten, amb sos que estan provocant aquest malestar, que se diu el mètode PICAS, és un mètode internacional que ha tingut molt d'èxit, que són unes entrevistes també de responsabilitat, se fan individualment en cada un de, i cada una dels alumnes que estan provocant la situació, després també les seves famílies, i finalment, al cap d'un temps, al cap d'una setmana, se torna a avaluar, se demana, en aquesta reunió se demana un canvi, té unes característiques, no?, aquestes reunions, on se fa un contracte amb aquests alumnes, en el final el que se cerca és la responsabilitat i el canvi de conducta. I després se fa una reunió final amb aquest, com deia, amb l'alumne i la família que patia o que estava patint, i se'ls demana com ha anat, si han canviat la conducta, com estan. I a partir d'aquí també se'ls demana si és necessari fer una reunió restaurativa final, per, en el cas de que hagi anat bé, evidentment, que s'hagi enturat, per acabar de tancar aquella situació de maltractament que estaven patint i poder acabar de tancar i posar mem quines coses són les que han de fer perquè aquella persona que patia deixi totalment d'estar afectada, no? I això llavors se fa una darrera reunió també amb els responsables on se valora tot el procés i se fa un pla de seguiment. És a dir, té moltes pessetes, però totes són realment... És a dir, una vegada fet tot aquest procés, té molt d'èxit aquest protocol, vull dir, funciona molt bé, i a més que el que fa és reeducar tots aquests alumnes, tant uns com els altres, i en el cas que no funcioni, evidentment, pues ja li s'ha de posar totes les mesures que hi ha en el decret, que tenim un decret de drets i deures, que és el 121 de 2010, i aquí diu quines respostes es poden donar en cas de que un alumne pues, tingui conductes contràries a les normes de convivència com, o greument perjudicials, com seria un maltractament entre iguals, inclús se pot fer una notificació a fiscalia, se pot fer, és a dir, en el cas de que no ha de donar resposta positiva a aquesta persona.
Estem xerrant amb la Marta Escoda, directora de l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears i repassant les dades d'assetjament escolar de l'any passat a tota la comunitat, 93 casos en àmbit balear, 2 aquí a Formentera, com veieu, 2 casos a Formentera, o sigui, són situacions que existeixen, però també és veritat que de forma molt puntual. De quina manera podem adonar-nos que el nostre fill o filla és assetjador o és assetjat?
Bé, el primer de tot, nosaltres hem de donar molt d'exemple, això és el primer, com a famílies, no?, estem parlant, i també com a docents. És a dir, perquè nosaltres som un model. Si anem al futbol i estem insultant els propis jugadors, si, o l'àrbit, si estem fent insults masclistes, si rebutjam a certs grups de persones o fem acudits sobre les minories, sobre les persones que tenen discapacitats, pues està injustificant la violència. És a dir, la violència s'alimenta d'aquestes microviolències i de certes, inclús en el tema del masclisme, s'alimenta amb aquestes conductes, però també en el patriarcat, és a dir, en que l'home pues a casa no faci acció, no faci tasques, etcètera. Cada un dels temes té la seva prevenció, la seva vacuna. Això per una banda. És a dir, si nosaltres a casa ja hi ha una diferència de poder entre els membres, ja estem justificant que n'hi hagi uns que tenen més poder. És a dir, se tracta d'equilibrar els poders. Això és el primer de tot. I després hem de donar exemple des de casa. Això és el primer, això és la vacuna. I que tinguin amics, això són les vacunes preventives. Sé que no me demanaves això, dir com poden detectar.
Sí.
És a dir, clar, com poden detectar? Si un alumne o si el nostre fill a casa... fa un canvi de conducta, és a dir, tenia amics, ara no en té, per exemple, no vol anar a escola o està evitant anar a escola, comença a tenir problemes somàtics, és a dir, té mal de panxes, li costa dormir, és a dir, de cop i volta fa un canvi. És a dir, si sempre ha estat així, és una cosa, però si de cop i volta ara mos preocupa perquè ha fet un canvi de conducta, una de les raons podria ser queixa, podria ser una altra, perquè qualsevol altra també donarà aquests símptomes. Sempre estaran més relacionats a l'àmbit escolar, és a dir, en no tenir gana d'anar a escola, en no tenir amics, etcètera. Tot això ens ha de preocupar, perquè hem de voler que els nostres fills tinguin amics i amigues. Un amic o una amiga ja és una vacuna, això per una banda. I clar, i sí, com a assetjador o assetjadora, i doncs, que veus que abusi del poder, que vulgui ell tenir la raó, que vulgui fer les coses de la seva manera, que, bueno, les conductes abusives són més bones de veure, perquè sempre que siguin, que siguin manifestes, perquè a vegades poden tenir un fi que és d'aquests que va per darrere, que també són mals de detectar, no? Són aquells que són més intel·ligents, que potser li diuen a l'altre fer això, i jo m'ho diverteix mentrestant. Clar, i aquí darrere hi ha una qüestió de valors, que estaria molt relacionat amb el que te deia al principi, no? que la família també aquí té un pas molt important en els valors que inculquen els seus fills.
Sí, clar, al final també es pot donar la situació de que bé, que el fill et surti assetjador i després hi hagi una culpabilitat enorme, no?, en el si de la família.
També, clar, per això aquest protocol intenta evitar la paraula assetjador, perquè al final estem parlant de nins i han d'aprendre, estem parlant d'educar l'alumnat i quan tu pots ser assetjador en una situació i en una altra ser una víctima. És a dir, els rols canvien. Quan parlem d'assetjament, parlem de cercles de violència on cada una de les persones té un rol. N'hi ha un que pateix, n'hi ha un que fa patir, n'hi ha un que segueix que fa patir i, per tant, hi ha seguidors, n'hi ha els que no fan res. I el que hem d'intentar és que quan veiem aquest tipus de situacions hem d'actuar. I per això els programes més eficaços són aquells on l'alumnat actua, com els mediadors, com els cibermentors. I aquests programes on l'alumnat és el que té una responsabilitat són els que realment fan baixar molt significativament l'assetjament escolar. És a dir, el que hem de fer és educar en els nostres fills en que siguin agents actius. I quan veu una injustícia, pues siguin capaços de dir-ho, d'aturar-ho si poden, i si no, de dir-ho a qualcú, demanar ajuda.
És complicat, no? Diguem-ne, és complicat, no?, transmetre aquesta idea?
Sí, jo crec que no. Perquè, clar, la idea aquesta de que tots som responsables, que tothom l'entén. És a dir, quan tu expliques aquest fet, el més fàcil, el més eficaç és quan dins un grup, és a dir, no se tracta d'un problema d'un alumne que té problemes de conducta, no és això. Aquí estem parlant de que passen coses que tothom permet que passin. És el més important de l'assetjament, que aquestes petites coses que fa qualcú a damunt d'un altre s'estan permetent. L'exemple del futbol és molt il·lustrador. Anem al futbol i estem sentint gent que insulta en els nostres mateixos alumnes, en els nostres mateixos jugadors, no? I ningú fa res a vegades. Per tant, en aquests pares que estan fent això, nosaltres com a pares també els hem d'aturar, els hem de dir, això no m'agrada, això no, aquí volem estar bé, volem venir a jugar, i de l'escola venim a aprendre, no, jo no te permetré que tu parli malament a un company o una companya, o que te'n riguis d'ell, no? Això, i clar, això els companys, els alumnes, si ho han vist a casa, que nosaltres som capaços de dir i d'aturar aquestes situacions, això un ho agafa perquè ho aprèn. I clar, i això només basta que hi hagi un alumne prosocial dins un grup perquè el bullying s'aturi, basta una persona que digui això no m'agrada, perquè tot giri.
Bé, doncs avui hem xerrat de bullying, d'assetjament escolar a la nostra comunitat amb na Marta Escoda, directora de l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar de la Conselleria d'Educació del Govern, més conegut com a Convivèxit, aquesta entitat. Recordem dos casos a Formentera durant el curs passat. Es manté, per tant, aquest número respecte a l'anterior, al curs 2017-2018, i en tota la comunitat autònoma sí que han baixat substancialment en 16 casos. L'any el curs passat es van registrar 93 demandes sobre assetjament escolar. Marta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.